Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 12 reconeixements de qualitat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones. Cada dijous, al matí, aquí, a Ràdio Estel. Bon dia, Plusvàlua Dones. Arrenquem cinquena temporada. Una cinquena temporada plenes d'energia positiva, d'alegria i d'esperança. Esperança perquè la situació general de la Covid i els seus efectes millori. Amb molta alegria per retrobar-nos amb vosaltres, estimades i estimats. Portem 5 anys. Ja som, com aquell que diu, una mateixa família. I amb energia positiva al màxim. Per què? Doncs per seguir caminant una temporada més al vostre costat, seguint obrint portes i finestres amb mirada de gènere, construint un món millor, plegats i plegades al costat de les persones. Ben trobades Maria Eugènia Pons de Gironella, Sílvia Buesso i Núria Lao, les nostres plusvàlua dones que ens acompanyen avui seguint tota la normativa i protocols de seguretat. Com han anat les vacances, Maria Eugènia?
Molt bé, molt bé. La veritat que molt bé. Ja arribem aquí amb energies supercarregades.
Que bona falta ens feia. Núria Lao.
Superbé, Mireia. Meditant molt, eh? Fent molts mantres de bon rotllo, energia, bon karma. Tot això ho he fet molt bé.
Escolta, saps que aquest estiu més gent que mai he vist que està practicant tot el tema de karma, ioga... Sí, impressionant. Les xarxes socials, realment les persones ho devíem necessitar.
Home, molta karma interior necessitem.
Doncs sí, la veritat és que sí. Doncs per tal d'ajudar-vos amb aquesta calma interior que ens està dient la Núria Lao, anem a parlar del tema amb el que acabàvem la quarta temporada i que ha aixecat tanta polseguera que hem tingut que aprofundir-hi. És un tema que ens demaneu cada any, allò de les nores, allò de les sogres, què passa amb tot això? Però aquesta vegada anem més enllà, amb les bones relacions, aquell meló que vam obrir sobre la relació de mares i filles. Perquè realment és molt important tenir bona relació. I per tant, avui, Maria Eugènia Pons de Gironella, que ja la coneixeu tots, que és advocada, mediadora i especialista a les bones relacions, ens ve a parlar d'això. A veure, Maria Eugènia, què és el que passa amb aquesta relació de mares i filles?
Mira, la relació mare i filla és una de les relacions més intensa que té una dona. És la primera i és la primera en la que ella es veu reflectida i a partir d'aquella relació veu el món. És tan fort com això, eh? La primera relació que tenim, la que ens mostra el món, és la relació que tenim amb la nostra mare. I, a més, està tan dintre nostra que inclús nosaltres mateixes som, en algun moment, volem ser aquella dona que és la nostra mare, sobretot quan som petites, no? Aquest reflexe tan intens. És cert que aquesta relació va canviant amb el temps. A l'adolescència tenim aquest enfrontament. Ja als 10 anys comencem una mica aquest enfrontament, aquest distingir-nos d'aquesta mare que ens està ensenyant al món. A l'adolescència ens enfrontem.
Riem perquè hi ha persones o hi ha criatures que s'enfronten ja abans.
Sí, amb 8 i 10 anys, eh? Però,
que t'ho diguin a tu, no?
Sí, exacte. Amb 8 i 10 anys.
Però... No per mi, sinó per la meva filla. Però, sí. Però sí, sí.
Sí, sí, s'intenta identificar ella com aquella persona diferent a la mare, mm-hmm. en la que ella es vol equiparar, però en el fons es vol equiparar. Vol ser tan maca com la mare, vol tenir aquella... anar tan mona com va la mare, a lo millor, vol fer aquelles coses que fa la mare, però ella... i tenir aquesta identitat pròpia.
Aleshores, això és durant aquesta infància que parlíem, a partir dels 10 anys, aquest enfrontament, i arribem a l'adolescència.
Bueno, a l'adolescència, realment, la dona fa com un trencament. Uh-huh. La filla fa com un trencament. Vol ser ella mateixa, vol separar-se de les consignes que dona la mare, sempre amb l'efecte de la mare, que segueix sent tan important com quan ets petit, nadó, vas creixent igual, o sigui, aquesta necessitat d'afecte permaneix tot el temps igual, però vol ser diferent. Diuen que els homes, quan es fan grans, es volen emancipar, però és que la dona vol fer un trencament. Vol ser diferent. No vol estar identificada exactament amb el que fa la mare, encara que li agradin moltes coses, etc. Però vol tenir una llibertat, no vol estar controlada, vol tenir una identitat pròpia. Aquesta...
O sigui, la dona fa el trencament i l'home fa
l'emancipació. Respecte a la mare, no necessita tenir aquest trencament, no? Ella basta, s'emancipa, és suficient, ell. O sigui, la mare segueix un rol que el manté durant tota la vida gairebé igual, i segueix sent aquest rol de fill, i la dona va creixent com a dona independentment de la mare. Per això hi ha molts enfrontaments que segueixen produint, no? Llavors s'ha de fer com una espècie com de treball personal de reconeixement mutu.
Clar, de qui és qui com a persona,
com
potser.
A persona. O sigui, entre les dues dones, per trencar una mica aquest poderós efecte que existeix entre mare i filla, i s'ha de transformar, s'ha de començar a restablir una relació amb uns certs límits.
Clar.
Un cop ja la nostra filla és una dona, pensarà potser diferent, viurà diferent com hem viscut nosaltres, i no perquè siguem dones, aquest llinyatge que portem, perquè la dona té molt fort el llinyatge femení de tota la família.
Clar.
Això que diuen de la epigenètica, no? Que hi ha que nosaltres som el que som i també el que han sigut els nostres antepassats, d'alguna manera. Ara la ciència ja ho ha descobert, no? Però també hi ha coses populars que a mi em fa molta gràcia. Hi ha un proverbi africà que et deia els nens no són sols d'una sola casa.
Clar.
Cada nen no és d'una sola casa. Perquè vull dir, tots tenim... Som de la nostra època, no viurem com viuen les nostres mares ni àvies, podem seguir tenint una vinculació molt forta, però cada un des de la seva definició en aquell
moment. Des del seu moment, des de l'entorn, des de la realitat, però sí que és cert que tots absolutament doncs, portem aquesta base, aquests valors que ens transmet la nostra família i són les arrels.
Exactament.
Realment, qui perd les arrels per la seva identitat.
I a més, identificar el nostre propi potencial, que l'hem d'identificar més enllà de la relació que tenim amb la mare, que pot ser... Home, diuen que la mirada de la mare és essencial a la vida, amb tot. És tan important que quan un perd la mare es dona compte que ningú en el món et tornarà a mirar d'aquella manera, si has tingut una bona relació amb la mare. Perquè d'alguna manera és una mirada, per una part, poderosa, perquè et dona com l'oportunitat de ser especial, quan potser a la vida tu no t'hi sents així, i per altra banda, possibilitadora. És a dir, sempre tens una possibilitat d'anar a un lloc que t'atendran, que t'acudiran, que et cuidaran, que tindran cura de tu.
Maria Eugènia, tu ens parlaves d'aquestes etapes de passar de l'adolescència i que arriba un moment ja que aquella persona ja és una dona i que hi ha d'haver-hi un reconeixement d'ambes dones, una amb l'altra. Aquest reconeixement, aquests límits, anar posant aquest respecte aproximadament perquè tots tinguem una idea, quan és?
Mira, aquest reconeixement mutu ha de començar ja en l'adolescència, això està claríssim. Jo considero que ja des de la infància, fixa't tu. Vull dir, donar a entendre en aquella petita o en aquell adolescent que la seva personalitat, que ens l'escoltem, que la tenim en compte, que... Mira, hi ha una cosa que per millorar una relació de mares i filles, que moltes vegades s'intoxica, i ara després parlarem dels tòxics d'aquestes relacions, però per millorar una relació a totes les edats és exercitar l'escolta activa, que sembla una cosa que dius és de grans, no. Quan un nen ve del col·le, sempre dic, no, una nena, no se li ha de preguntar, escolta, tens demà gimnàsia, tens això, tens l'altre, no. Què és el millor que has viscut avui al col·le? O... expliquen, perquè a vegades et peguen uns rotllos enormes, llarguíssims.
Sí,
i tal.
Que no et diuen res, en realitat.
Exacte, però aquesta escolta activa et va donant informació de moltes coses, com és tractada, com se sent ella, com
una sèrie de coses
importants, que estan parlant d'aquella personeta, no de tu en aquella situació. Que moltes vegades les mares tendim, bueno, això en el col·le a mi no m'havia passat mai. Saps? Aquesta,
o de treure voler... importància.
Claro, o de treure importància. Sí. Que és tan greu.
Per tant, després, per millorar la relació, perquè després, això ens interessa molt entre mares i filles, primera, comencem ja des de ben joves amb el
escolta.
Tema de l'escolta activa. Mm-hmm. Primera eina.
Segona
eina. Segona
eina molt important és velar perquè les filles no anticipin les seves etapes de vida.
Velar això... perquè les filles no s'anticipin.
I com es fa això? Pues es fa començant per aquesta escolta activa i donant importància a allò que estan fent com a petites, perquè si no elles volen ser grans. Tendeixen a voler ser com la germana gran, com la tieta joveneta que ve a casa i volen fer aquells rols que els sembla que són més interessants.
Clar.
Si tu velles perquè això no passi, que mostres interès, amb que això no... Ella seguirà aquest rol dintre de la seva edat. I tercer, que sembla que no ens agrada, que és el de posar límits. Nosaltres no som amics dels nostres fills, no ho som. Precisament tenim que fer servir una eina que és posar límits i al mateix temps ser empàtics. Clar. Ser empàtics, bàsic, per tenir una bona relació de pares i fills és ser completament empàtics. Què és això? Pues sentar-nos amb ells, escoltar i... compartir allò que els hi passa. A vegades venen amb el gran disgust en l'adolescència de que aquest nòvio, el que sigui, tal i qual, el que vulguis, que tu dius, vaya ximple, o quina sort que he tingut de que l'ha perdut. Però el que estem parlant no és això, és com ella se sent, com... Bueno, és que a mi això no em passava, mai posar-te tu per davant, perquè tendim a fer-ho, perquè ens sembla que si posem com a exemple en la confiança... No, està al costat, no? I posar també límits.
I tant.
És molt important.
Tu ens expliques que no som amics dels nostres fills, que hem de ser empàtics, però arriba algun moment, Maria Eugènia, a la vida, entre dues dones, entre mare i filla, de poder ser amigues?
Bueno, amigues en el sentit d'amigues, no. Els rols canvien. Pots tenir confiança, però mai la teva mare es convertirà en una amiga, és una altra cosa.
Hi ha moltes...
Tindràs molta confiança, però no serà la teva amiga que compartirà les teves experiències o que anirà amb tu, o que potser sí, que faràs moltes coses en comunes. En comú.
Durant el transcurs de la vida hi ha moltes persones que ens acaben dient, moltes dones, que al final de tot la seva major confident, que aquí ve el que tu ens estàs dient, aquesta confiança, la seva major confident és la seva mare. Aleshores, la teva millor amiga és a qui li expliques tot.
Bueno, això t'ho diré... Aviam, per millorar la relació que tens amb mare i filla hi ha quatre claus bàsiques i aquestes estan a qualsevol edat i faràs que la teva relació amb la teva filla sigui superforta si comences actuant amb aquestes petites bases de millora i una d'elles és passar temps juntes i això és passar temps juntes passant molt bé.
Clar.
Passant molt bé, fent coses les dues juntes que ens encanti. Coneixe'ns millor. Tu què penses d'això? Què et sembla això? Clar que potser una nena petita o un adolescent et dirà una barbaritat i tindràs que comptar fins a 10 abans de contestar. Però quan et diu una barbaritat hi ha un petit truc, que és fer un parell de preguntes abans de contestar tu. Per què? Perquè li amplia l'horitzó. A vegades els fa pensar, perquè aquestes preguntes no els hi ha fet ningú, i els fa pensar... Però en la relaxació d'un coneixes millor, d'estar, pues, es va adquirint aquesta confiança. Perquè dir una cosa, per molt que passin les etapes de la vida, la confiança no ve sola.
Clar, la confiança
la tens que anar treballant.
I quines són aquestes dues preguntes?
I dues preguntes, les que siguin d'aquell tema que t'està dient, de què està parlant, preguntar, i tu què en penses? I com et sents quan passa això? I tu què creus que podríem fer o que podries fer? O quina seria una altra alternativa en aquesta situació? O què recomanaries si una persona com tu li passés això? Saps? Anar-la posant en el rol.
La tercera clau.
La tercera és treballar l'assertivitat. com ens comuniquem amb la nostra mare? Perquè a vegades la mare tendeix a comunicar-se des del poder. Això ho fas perquè jo t'ho mano. Jo sempre dic que no s'ha de perdre la possibilitat de posar, de ser mare i posar límits, però sí baixar el poder, el dir, bueno, perquè jo t'ho dic i això ho fas. Hi ha algun moment que potser s'ha de dir, perquè ja s'ha acabat els arguments i tots som humans, no?
Clar.
Però s'ha de saber ser assertiu. El diàleg assertiu, que és el que recomano sempre, és que és una clave molt fàcil, té quatre estacions facilíssimes i no té major complexitat.
La quarta clau.
La quarta és respectar molt l'espai de cada un. Molt.
El respecte.
El respecte, però a vegades és que t'inviten aquest amiguet, aquest no vull que me l'invitis a casa perquè és un tal i qual, o perquè la seva mare potser no m'agrada, o perquè tal... Vull dir que amb això s'ha de tindre bastant cuidado, no? Després pots tu, com a adult, manegar-ho de manera diferent o fer-ho així. També quan són grans. Perquè quan són grans, a vegades tendim a fer el paper al revés. No, això, mamà, no vull que ho facis.
Clar.
Això sembla mentida, com revertim aquest paper, agafem el poder nosaltres i diem no, no, això no, això no ho tens que fer, aquí no tens que anar, no vull que facis el dinar, tens que tenir una persona. No? Pues, mantenir aquests espais i anar entrant a poc a poc.
Aquest respecte per cada un. Maria Eugènia.
A l'últim, deixa'm dir l'últim. Estimar-se molt i dir-ho.
Clar, aleshores són cinc, eh? Són cinc claus. Ens havies enganyat, Maria
Eugènia.
Bueno, són
quatre claus i una última, que és...
La universal.
Estimar-se molt.
Estimar-se
molt. I dir-ho.
Sí, senyora, perquè, si recordeu, farà molts anys... La gent sí que s'estimava, però no es deia.
No es deia.
O sigui, ara sí que hem avançat molt, per sort, amb el tema de dir-ho i d'expressar-ho. Per anar acabant, una pinzellada molt ràpida per poder entrar a la tertúlia, Maria Eugènia. Per una banda, el vincle entre mare i filla, la mirada de la mare, sana. Però per una altra banda, és la que més ens fereix.
I tant.
Hi ha diversos tipus de relacions amb les mares, hi ha de conflictives, hi ha de tòxiques. Fes-nos una pinzellada.
Mira, jo us diré una cosa i ho faré com un exercici perquè cada un s'agafi aquella part que, si som sincers, en algun moment hem sigut nosaltres també una mare una mica així, no? Hi ha diversos tòxics. El primer d'ells és el desdén, quan no tenim consideració dels fills. Quan, ai, això que dius és una tontada, això no m'interessa, això, ui, fixa't, ha fet aquest logro, no? I no li fem cas, no? Perquè, bueno, a veure si treus millor nota, a veure si, no? Clar. El desdén, que és molt important. La mare controladora. La mare controladora és, amb l'excusa del pop i bé de la nena, dona la sensació a la nena de que no es pot confiar en ella. Això és una cosa que a la llarga ho podem arrossegar tots en la vida, no? La falta de confiança de la mare en allò que fem. Una altra, la mare inassequible. És aquella mare que mai fem res bé. Mai arribem, o mai la trobem, o una mare que d'alguna manera està una mica ausent en la nostra sensibilitat. Després, l'abandó. L'abandó és tremendo. A l'abandó, a vegades hi ha mares que prefereixen un fill o estan més atents un fill amb un altre perquè és més brillant. Un altre és les fisgones i omnipresents, no? Lo de Lady Sunshine, aquesta mare que vol que la filla sigui una cosa i va... Una altra, la mare combativa. Pensem que com a mares, quan som grans, tenim molt més poder per poder guanyar amb un nen. Això no es pot fer.
Clar.
I una altra... que també és la mare egocèntrica, que tot és el central, i aquesta que diu, si no m'estimes, això és perquè no m'estimes, no ho podem dir mai a un nen. Podem renyar-lo, castigar-lo, però l'estimació sempre es manté. I l'última és la reversió de papers.
I què vol dir
no,
això?
No aquestes mares dependents dels fills. Tu ets la meva roca, tu ets la que amb una nena que està completament desbordada davant d'aquest tipus de... A vegades passen mares que tenen addiccions, però a vegades no, a vegades personalitats febles, etc.
Que és la mare, qui, la filla, perdoneu, qui acaba fent de mare.
De mare.
És curiós el tema d'aquest egocentrisme en algunes mares, quan realment ser mare és una experiència meravellosa i l'acte més gran de generositat que existeix. És un amor incondicional, però la realitat és aquesta que ens estava explicant Maria Eugènia Ponsa Gironella, que hi ha molts tipus de mares, pràcticament podríem dir tants com persones, aquestes generalitzacions a vegades són difícils. Núria Lau, economista, expresidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, i empresària, mare, filla, perquè aquí fills som tots. Núria, Fa uns anys vam estar aquí totes dues compartint aquest mateix estudi, l'estudi número 1 de Ràdio Estel, parlant de lideratges, d'una sèrie de temes, i va haver-hi una persona que va dictar una sentència molt curiosa, que la recordarem totes sempre, que va dir que les mares són una almorrana. Està el Jordi Carretero rient. Escolta, perquè ho recorda la Núria.
Em vaig quedar traumatitzada perquè només vaig estar una setmana veient la meva mare i veia no volia veure una almorrana. A veure, mama, taladro, sí, però almorrana no.
Clar, allò realment va ser molt lleig. Afortunadament, en l'estudi teníem la Bet Borés, que li va contestar amb molt bona resposta. Llavors, aquesta almorrana, entre cometes, deixem-ho com una broma, però podia ser aquesta relació tòxica, perquè és cert que hi ha relacions entre mares i filles que són perjudicials.
És que la Maria Eugènia, bueno, ho ha explicat superbé, jo m'he emocionat i tot, perquè és veritat, sobretot hi ha una cosa universal que és estimar i estimar de veritat, no? No com de veritat, com deia ella, no? Sí. Clar, una mare, si només et quedes amb lo dolent, perquè tothom tenim els nostres defectes, tothom som com som, tenim caràcters diferents, és veritat que estaves dient lo de les etapes, que també una reflexió que faig és realment totes les etapes les cremem, com tu dius, amb l'adolescència, n'hi ha una, després n'hi ha una altra, o a vegades no hi ha temps, simplement estem passant etapes més tard de lo normal, perquè jo sí que m'he trobat, per exemple, amb mares i filles que veus que tenen una relació com d'encara d'adolescents, que no han passat a la següent etapa. Jo crec que és un tema de les dues. O sigui, una pot posar molt bona voluntat, però si cap de les dues en pot parlar i comunicar-se d'una forma senzilla, honesta, sense enfadar-se, no? I sobretot el que deies tu, i no donar per sentat que si la teva mare s'enfada és perquè no t'estima, ni totes aquestes coses, jo crec que això és, bueno, la part de la comunicació és molt important.
Sí, és molt important, i a més s'ha de redefinir els papers. Ens hem de redefinir, conèixer-nos a nosaltres mateixes, el que deia una mica també la Mireia en relació amb això, no? Perquè en cada moment nosaltres podem ser una mare controladora o no, i després passar a una altra etapa i ser una mare egocèntrica i després ser... ens hem de redefinir com ho estic fent. Jo crec que primer hem de començar per nosaltres. A veure, mirem quina part dels tòxics que potser estic fent en alguna de les etapes i que puc millorar. I després redefinir el meu rol en aquell moment. Arriba un moment que els fills es fan grans i jo ja no puc estar dependent o estar vigilant. Vigilant estem sempre. El que diem de la mirada de la mare, sempre, sempre, ha de ser acollidora. Pot ser que no passi, però tindria que ser així, no?
Tenim també avui aquí a Sílvia Bueso, ja la coneixeu tots, la nostra pediròloga de raça, la creadora de l'arte de pedir, el fundraising. Però la Sílvia també és mare, igual que també és filla. Sílvia, els fills no venen amb cap manual.
No tenen manual. No, ojalà. A vegades ens agradaria fer allò de abre cadabra, no? I que canviessin els termes. Jo et diré que encara sento que estic aprenent a ser mare, perquè és com una universitat a la que no hem anat i vas aprenent molt com a referència models que has tingut a prop. Jo a vegades me'n recordo de la meva àvia, a vegades d'una tieta, a vegades doncs d'un referent que jo veia d'una mare, d'un bon amic o una bona amiga. Vull dir, un aprenentatge brutal.
Clar, realment és l'aprenentatge que fem, a més, sobre la marxa, com la vida mateixa. Sí. Però la Maria Eugènia ens deia que portem incorporat tot aquest gran linatge, que m'ha semblat realment fantàstic, una gran descripció del linatge femení que arrosseguem de tota la família. Sí. Llavors, hi ha qui reprodueix, normalment el ser humà acabem reproduint allò que veiem a casa de les nostres mares, de les nostres tietes, com tu ens dius, de les nostres àvies, però per una altra banda també, quan decidim ser mares i més doncs, tan treballadores i tan fent de tot, Núria, també ens passa molt que depèn de com haguem vist que la nostra mare fa el tema de conciliació i més a l'època aquella, nosaltres fem just el contrari.
Totalment, és el que deia, no?, de la separació aquesta, de la identificació, de dir no vull ser com la meva mare. Jo penso que tothom m'ho ha passat, però bueno, val a dir una cosa, que les mares són sàvies.
Home, i tant.
Són sàvies. I s'ha de posar en valor les coses que tenen bones, perquè si no, acaben sent una almorrana, no?
Sí.
Mare meva. Home, però és que aleshores acabarem sent-ho totes, això, no?
No, però és broma, però és veritat, vull dir, les mares, les àvies, tenen una sabidoria natural que moltes vegades no les escoltem perquè volem ser diferents, però hi ha molts punts que som iguals.
Sí, hi ha un efecte mirall molt potent. Recordo amb la mare, jo he tingut una mare molt potent, i part de la meva sang, com veieu, és aquesta, i he après molt del que deia la meva Eugènia, a posar límits, perquè les dues érem avasalladores d'energia, i també recordo gestionar el desacord. I també recordo, i ho dic amb molta honestetat, ara la meva mare té una enfermedad diagnosticada mental, i també estic aprenent a seguir estimant a una mare que m'ha fet ser com sóc i al mateix temps determinar límits, perquè la seva malaltia a vegades m'arrossega cap a uns pous que no vull estar, no? I jo crec que aquest amor incondicional de mare, tot i que les circumstàncies de vida van canviant, i quan hi ha una malaltia mental, uau, us ho dic perquè ho he viscut, és molt potent, dir-vos que estic aprenent a estimar tot i la malaltia, i a diferenciar la persona que m'ha donat tot el que jo sóc amb la malaltia que l'està fent ser una persona diferent, que a vegades em genera també un cert rebuig o una certa distància.
Clar, però com això que dèiem, no? Una mare sempre serà una mare, les filles sempre serem filles, i hem d'aprendre doncs, que la vida canvia, que les nostres circumstàncies també, i que segueix sent aquella persona, però amb tota una sèrie de mancances. L'acceptació és difícil a vegades, Sílvia.
Sí, jo crec que l'acceptació passa pel que jo dic la gestió del desacord i per també aquest marcatge que deia la Maria Eugènia d'assertivitat, no? De ser molt ferma en el que tu et demanes. Perquè, com deia molt bé la Maria Eugènia, hi ha mares que et poden posar el seu propòsit com a bandera. I jo recordo davant de la meva mare dir-li, no, jo me pido esto, jo vull això, jo sé que tu voldries per mi una cosa diferent. I llavors jo crec que aquesta contundència, i com a dona ho dic, si en edat temprana aprèn la dona a refermar el que vol, tot i que generi desacord i conflicte, jo crec que és molt important i és difícil.
Però realment el conflicte sempre és bo perquè és la clau pel canvi, és el que ens porta a fer una passa endavant. Aquest tema és realment molt interessant, hem de parlar del conflicte i el lideratge dins de la pròpia família. Totalment. Per tant, deixem-ho sobre la taula, si us sembla, perquè ja se'ns ha acabat el temps. Ai, això sí,
vola,
ràpidíssim.
Vola, Mireia, ho fas màgic.
Doncs escolteu, ens trobem tots la setmana vinent aquí a Ràdio Estel, al Plusvàlua Dones. Feliç i productiva setmana i amb molta salut.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.